Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Segons dades del Meteocat, en el conjunt de Catalunya s'arrossega un dèficit de pluja que supera els 440 litres per metre quadrat. O el que és el mateix, caldria que plogués de cop tot el que cau en 9 mesos per tornar a estar a uns nivells òptims. La previsió és la de rebaixar la pressió de l'aigua a grans zones habitades com Barcelona i la seva àrea metropolitana i assumir algunes restriccions si la sequera persisteix. Spoiler, fa pinta que persistirà. Tot i que la sequera que va preocupar el país del 2005 al 2008 ens va deixar imatges com els vaixells amb tancs enormes d'aigua d'abastiment, ara la situació s'empitjora, encara més si la temperatura s'eleva i produeix una ràpida evaporació de la poca aigua que plou. Potser lo preocupant de tot plegat sigui que si això va més, no spoiler, anirà a més, tot i algun episodi de pluja forta, que per alguna cosa som a ple canvi climàtic, el preocupant, deia, és que l'aigua passi a ser un bé escàs, i ja sabem el que passa amb els béns escassos. Encariment de preus fins que l'aigua sigui un bé de classe, inabastable per les classes treballadores. I això que sembla una de les pitjors pel·lícules distòpiques es podria produir en no gaire més anys dels que creiem. Perquè molta COP23, COP24, COP32 si cal, però ningú s'atreveix a posar-se les piles pel que fa a un canvi de mentalitat energètica d'un planeta que ens estem carregant a marxes forçades. Cadascú des de la seva responsabilitat. Són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana un dia com avui, Núria Ros? Molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem amb Toni Comín, exconseller de la Generalitat de Catalunya i eurodiputat de Junts per Catalunya, amb qui analitzarem l'actualitat política del moment. Tot plegat en un dia en el que més, també saludarem el nostre politòleg de confiança, Oriol Vidal Barraquer. A partir de les 10 parlarem amb l'advocada Maria Elba Rojas per seguir coneguent el món de les herències i també descobrirem les últimes novetats del setmanari Catalunya Cristiana amb la seva sotsdirectora Carme Munté. Com cada divendres, també farem la topinada amb la cap de política de la casa, Judit Caselles, i arribarem al punt de les 10 parlant amb el fundador de Pallassos Sense Fronteres, Tortell Poltrona. I a les 11 del matí ens visitarà l'actor Xavi Sáez i el director i dramaturg Llàtzer García, que ara per cert estan a la Sala Beckett de Barcelona representant al final Les Visions. Just després, prop de 11:45, parlarem de cinema amb el periodista expert en la gran pantalla Víctor Rodrigo. També parlarem avui de la petita pantalla amb el redactor i reporter de televisió Marc Andreu, i això serà cap a les 12 del migdia. Encararem la recta final del programa fent safareig amb la nostra particular secció de premsa rosa, avui amb Vanessa Hogarth, i també amb la col·laboració especial de la girocleta d'Olma Giró. Per cert, no us perdeu l'últim tram de programa, que donarem a conèixer el guanyador o guanyadora de la cistella Capravo de la setmana, i farem el nostre fi de festa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot això, com dèiem, serà les properes hores. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada d'avui. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Compte enrere perquè Pedro Sánchez comenci a formar govern després de ser reelegit aquest dijous com a president del govern espanyol, tal com estava previst. Ho ha aconseguit amb 179 vots a favor, entre ells els dels partits independentistes.
Sí, Pedro Sánchez prometrà el càrrec aquest matí. Serà a partir de les 10 davant del monarca i la cúpula de l'Estat. Després ja tindrà a les seves mans la formació del nou executiu.
I avui el Tribunal de Comptes jutja els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i 30 exalts càrrecs per l'1 d'octubre i exteriors.
Puigdemont i els consellers a l'exili Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí havien demanat la suspensió de la vista per la seva immunitat parlamentària, però se'ls hi va denegar al·legant que no són incompatibles la via comptable i la penal.
Les denúncies per violència sexual contra els nens i nenes s'han doblat entre el 2016 i el 2021 a Catalunya.
Així es desprèn d'un informe de la Plataforma d'Infància de Catalunya, que també revela que les situacions de violència escolar ateses han crescut un 79% respecte del curs 2021-2022 i han passat de les 863 a les 1.545. D'altra banda, l'informe també mostra que 3 de cada 10 infants i adolescents a Catalunya estan en risc de pobresa o exclusió social.
I Barcelona recupera recupera el pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume aquest Nadal. D'aquesta manera, el consistori deixa enrere els muntatges que els últims anys havia encarregat el govern de Decolau.
Enguany, l'Ajuntament ha decidit encarregar el pessebre de Sant Jaume a l'escenògraf Sant Ignasi Cristià. Serà un muntatge que vol homenatjar la tradició del pessebre napolità a partir d'un naixement 100% barceloní que es vol sumar a la celebració dels 800 anys del pessebrisme.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El president del Barça, Joan Laporta, tanca files amb Xavi.
Sí, després d'Íñigo Martínez, Deco i fins i tot Gerard Piqué, ha estat el president del Barça el que ha volgut donar suport a l'entrenador de Terrassa i atacar qualsevol rumor de falta de confiança després de la crisi de joc dels darrers partits.
I la selecció espanyola masculina es passeja per Xipre.
Va ser un autèntic recital dels de Luis de la Fuente davant una selecció xipriota molt fluixa. Durant la primera meitat pràcticament ni va saltar al camp. 1-3 final. Van marcar Yamal, Oyarzabal i Joselu i van debutar Riquelme, Grimaldo i Aleix García.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De quins són els formatges preferits i també més consumits dels espanyols i espanyoles. Tot plegat en un dia on també parlarem de la sisena i última temporada de la sèrie The Crown, que tot just fa unes horetes que s'ha estrenat a Netflix.
Júlia Julbeken és molt fan, eh?
Superfan.
Jo també, eh?
Però sí? Molt, tres? Molt, molt. Sí, sí. No puc esperar aquest cap de setmana a fer la marató. De tot. És que estic nerviosa.
T'esperaves més temporades que sis?
Sí.
Jo també, eh?
Estic trista. Però diu que està cansat. Ahir vaig llegir un article del...
Bueno, qui està cansat? Bueno, Charles?
També. El productor de la sèrie, que diu que tot el dia li demanen per la sèrie, sí. I que el Regne Unit es veu que no ho han agafat tan bé com nosaltres,
no, eh?
Això. No.
Ai.
Que són molt monarques, però quan els hi toquen la monarquia no els agrada tant.
Ara parlarem de tot. Plegat, temps i trànsit, va.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com ho tindrem avui, això?
Doncs mireu, ho tenim bastant tranquil·let, tot i que en algun punt de la costa de Barcelona i sud de Girona no descartaríem que al llarg del dia pugui arribar a caure algun plugim. Serà un dia variable, en general, amb grans clarianes es veurà molt el sol cap a Tarragona, cap a Lleida, i en canvi Barcelona i Girona una mica més de núvols, estones de cel cobert del tot i estones, res, quatre gotes, però mal comptades. Temperatures avui més baixes que les d'ahir, han baixat una miqueta les mínimes i ho faran també les màximes. Però de cara al cap de setmana gira la truita i tindrem el contrari, serà un cap de setmana sobretot de sol i també de temperatures més altes. Demà al matí encara núvols a Barcelona i a Girona. No pas a l'Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana. Demà aquesta tramuntana anirà perdent intensitat i això permetrà també que pugin més les temperatures. Demà màximes de 20 a 23, diumenge màximes de 20 a 25 graus i diumenge amb molta sol. Per tant, cap de setmana, que al matí farà fresca, però de dia, vaja, de ben segur que més d'un anirem amb màniga curta perquè les temperatures així ho permetran. Atenció, però, també que de cara a la setmana que ve, sobretot dilluns a la tarda, arriba una massa més humida que donaria algunes pluges i una important davallada de les temperatures a partir de dimarts.
Ens van menjar, Jordi, els panellets amb màniga curta. Sembla que la cosa no millora, eh?
No, ja et dic, cap de setmana de màniga curta, no pas al matí perquè fa fresca, però vaja, ja dic que baixen les temperatures a partir de dimarts, la setmana que ve, a partir de dimarts, ambient de plena tardor, com vam tenir ara fa una setmana i escacs, però vaja, això no t'assegura que puguem dir, doncs mira, que ja ha arribat la tardor o pràcticament l'hivern. De moment, a partir de dimarts, més fred, més roba d'abric, però vaja, encara queda molta tardor per endavant i podríem pujar més les temperatures.
I em deies, Jordi, algun plugim? Avui començàvem el programa parlant d'unes dades del Meteocat que diuen que en el conjunt de Catalunya s'arrossega un dèficit de pluja que supera els 440 litres per metre quadrat, que és una borrada, o el que és el mateix, que caldria que plogués de cop tot el que cau en 9 mesos per tornar a estar a uns nivells òptims. Com ho tenim, això de l'aigua?
Doncs ho tenim fatal, perquè ja et dic, quatre gotes no serveixen per res. Aquest dèficit de mitjana, doncs, són 400 i escacs litres per metre quadrat durant els últims 3 anys, però hi ha llocs de Catalunya on aquest dèficit arriba o supera els 800 litres. Estem parlant de la Muga, que està a la comarca de l'Alt Empordà. Per tant, hi ha llocs de Catalunya amb molta, molta sequera i a mitjà termini, tot i que ara anunciem pluges la tarda de dilluns i matinada de dilluns a dimarts, els embassaments s'ompliran ben poc, la situació continua sent, en aquest sentit, desastrosa, perquè les previsions, tret d'aquest pas d'un front que donarà algunes pluges, allò de dir estar hores i hores plovent per no dir dies plovent, de moment això no ho veiem per enlloc i, per tant, les restriccions que ja han arribat a molts punts del país arribaran a més.
Caldrà estar-ne pendents de tot plegat. Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, com sempre. Bon cap de setmana.
Igualment, bon dia, fins dilluns.
Miguel, i a aquesta hora també volem conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. El tram amb més cues a aquesta hora el trobem a la C58 entre la sortida de Barcelona i Ripollet, amb més de 5 quilòmetres d'aturades en sentit Sabadell, en un matí no tan congestionat pel que fa a les cues, però ara mateix amb un tram de 4 quilòmetres ja a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu en sentit nord, o 3 quilòmetres més a Pallejà a l'A2 cap a l'est. Pel que fa a les rondes, les cues en sentit sud van augmentant, ara mateix a la ronda de dalt amb 4 quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i el tram d'Horta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
A qui li donem el bon dia avui?
He perdut la cartera, per cert. O sigui que... Sí. T'aixeques bueno, un divendres amb tota la il·lusió...
Quan ho fies per la ràdio, eh?
Clar, perquè, no sé, si algú se la troba... Rafa Sanahuja Marín. Està el DNI allà, saps? Radio Estel, busqueu la direcció i me la envieu. Està tot anul·lat ja, no podeu fer-me...
Sí, eh?
A part que no hi ha diners als comptes, no podeu fer res. Però bueno, bon dia, vols? Li donem bon dia a algú?
Sí. Bon dia, Rafa, eh?
Sí, bon dia.
A tu i a la cartera. A vegades, reapareix, eh?
Allà on sigui. Esperem, tinc a tothom... Tinc una xarxa allà en busca
sí,
de...
Eh?
Sí, engegada.
Val.
Sí, bon dia.
Va, sí, bon dia.
Aquí. Ja sabem que avui continua el show del presidente.
Señor presidente, yo quiero pedirle, por favor, que pavimente en las calles de mi barrio, como donde vive usted. Señor presidente...
I res, que després de dos dies intensos, tries de debat de la votació d'ahir, la cosa no s'atura, eh? Avui ja tenim, com deia la Júlia Sánchez, jurant el càrrec davant el rei. I vinga, arrencant tot. I jo en un dia com avui sempre penso en la gent de protocol. Tu t'imagines... T'imagines la feinada que tindran? Perquè
molta,
està mil·limetrat, allò, eh?
Sí, home,
està calculadíssim. I normalment no passa res estrany, eh? Per exemple, que vagi a jurar i no estigui la Constitució. No t'imagines? Ostres, ens hem oblidat la Constitució. O se'ls quedi, no sé, un mitjó per allà, que no ha recollida de la
també,
neteja.
També.
Passa. Jo els dono bon dia a la gent de protocol, treballadors silenciosos, feina bruta, però algú ho ha de fer, i sent... i ho fan molt bé, per cert.
Sí, sí.
Per cert, que ara comencen les travesses de ministre, eh?
Sí, home.
M'agrada molt una frase de l'exministre socialista, Jordi Sabia, que diu: "Para ser ministre solo hace falta que te nombren".
Sí, seria
és
això.
Bona, eh?
T'han trucat a tu o no?
A mi no.
No,
de moment no, però tampoc hi compto, eh?
És que sona molt a Ernest Urtasun.
Ah, sí?
Sona molt a Ernest Urtasun cap al Ministeri de Cultura.
Fantàstic.
Ja ho veurem, això.
Molt bé.
Qui necessitarà vitamines avui?
Mira, jo no sé si donar-li més, a aquest senyor, perquè el veig com a tope, en plena forma. Xavier García Albiol.
Qué bonito es Badalona en invierno y en verano con mantilla y barretín.
Ai, Déu meu.
Manolo Escobar, eh?
Badalona.
Pot ser un plaer culpable, també, Manolo Escobar.
Sí, sí.
D'alguna
sí, sí,
gent.
Sí, sí, sí.
Bueno, us explico. Ahir teníem gravació a Badalona d'un videoclip conjunt entre els cantants de reggaeton Morat i De La Fuente, que em sonen remotament, però no sé res d'ells. I la cosa va acabar...
El Andreu De La Fuente.
Ah, sí, Andreu De La Fuente i Berto Morat. La cosa va acabar moguda amb llançament d'objectes i corredisses i enfrontaments entre grups de joves i la Guàrdia Urbana d'allà, de Badalona. Segons Badalona Comunicació, els aldarulls els haurien protagonitzat algunes de les desenes de fans que s'havien assabentat del rodatge pel boca-orella, maca també aquesta expressió,
sí.
I feia hores que s'aplegaven a la zona per intentar aconseguir un autògraf o una fotografia dels reggaetoneros aquests. I aquestes coses de vegades doncs van a més, absurdament, i ja de fosc, maca expressió, ja de fosc, de nit, sí. Vamos. Un grup hauria saltat el set de gravació, cosa que va obligar a cancel·lar el rodatge. I aquí ve la cosa guapa. A la zona també hi va anar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Home, diu, està passant algo en Badalona, per allà que vamos,
ara.
Que es va assabentar de tot i va intentar calmar els ànims i va rebre també les queixes dels veïns pels aldarulls. Escolta, molt bé, va ajudar, eh?
Ara.
Va intermediar i va ajudar i m'agrada que s'arremangui i vagi on hi ha conflicte. Més vitamines de les que ja pren, segur, aquest senyor, Xavier García.
Parlant de cantants, vas veure ahir els Latin Grammys,
no,
suposo,
no vas,
eh?
No vas veure res.
No?
No. Què vas fer a la nit? Res, preparar coses per avui.
Espectacular la espectacular Rosalía.
La Rosalía, sí, de Rocío Jurado.
No té nom.
Mira,
no
té la nom, pregunta que Bravo va per aquí.
Sí?
Sí, ja la tinc pensada.
Vale. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Als menjadors tradicionals, no em refereixo als locals, als menjadors, no, a les persones que mengen. Els menjadors tradicionals, quan s'assabentin d'aquesta notícia, perquè, atenció, els menús tradicionals estan en perill.
De primero sopa de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, pan de aseo, sabino de león, como ha dicho.
Trobes unes cançons, de veritat, que...
Ricky López.
Mira.
Meravellós, té unes quantes fantàstiques. N'hi ha una... Bueno, és igual. Ja la portaré un dia, quan, en horari protegit. I és que la crisi dels preus dels aliments està impulsant els àpats de plat únic.
Ai.
Plato único. Un concepte que dins la meva ment està intrínsecament lligat a berenar sopar.
Correcte. Casa meva es feia molt, això, també.
Plato único i merienda cena. És clar, té lògica. Menys diners... No tenim peles, la gent està fatal, menys, bueno, i tot està caríssim,
sí.
Menys menjar, cal optimitzar recursos, i el plat únic, doncs escolta, té el seu encant. Però, clar, aquí hi ha elaboracions que pateixen. Les elaboracions més afectades són les sopes, clar, un plat únic com poses una sopa allà,
clar.
No. Les cremes i els purés. Els purés. Purés encara podíem parlar.
Sobrevalorats. Bueno,
i en contrapartida, els plats de carn... els de verdures i els d'ous són els que resisteixen millor, evidentment, i es poden combinar i convertir en plat únic. En fi, a qui li agrada el pica-pica, l'entrant, el plan principal, el segon, el postre, cafè, la copa i el puro, la porta, bàsicament,
sí.
Que sàpigues que van camí del plat únic.
Saps que serà el més car, no, d'un menú? L'aigua.
L'aigua? Ah, bueno, clar.
Anem cap aquí,
va,
anem cap
la
aquí,
cosa va complicar. I, bueno, i per emprenar una ampolla, espera, que l'hauràs de posar a les 7 del matí.
Sí, sí, sí.
I a les,
sí.
I a les 2 del migdia la tindràs mig plena.
Tal qual. En fi, gràcies, en fi, Rafa. Fi, fins ara. Sí.
Ara, adéu.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem l'actualitat amb una darrera hora, i és que Alberto Garzón, Júlia, deixa la direcció d'Esquerra Unida i abandona la primera línia política.
Sí, ho acaba d'anunciar ara mateix en una carta enviada a la militància. El ministre de Consum en funcions defensa que el partit avui ja està consolidat. El mandat, recordem, el capdavant del partit acabava el 2025 i tot plegat un dia després de la investidura de Pedro Sánchez i amb la incògnita de saber qui seran els nous ministres. Amb aquest canvi, Garzón diu que consolida el pas al costat, que ja va anunciar, de fet, el passat mes de juny. De fet, Joan, durant les darreres hores ja s'apuntava que Pedro Sánchez no comptaria amb Garzón a la composició d'aquest nou govern.
A tot plegat compte enrere perquè Pedro Sánchez comenci a formar govern després de ser reelegit aquest dijous com a president del govern espanyol, tal com estava previst, ho ha aconseguit amb 179 vots a favor, entre ells els dels partits independentistes.
La presidenta de la cambra, Francina Armengol, comunicava formalment al rei Felip VI el resultat de la investidura aquest dijous a la tarda a la Zarzuela. Avui Pedro Sánchez, per tant, promet el càrrec davant del monarca i la cúpula de l'Estat, i després de fer-ho tindrà a les seves mans la formació d'aquest nou executiu. El pas següent, previsiblement ja dilluns, serà la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i posteriorment tindrà lloc l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Dimarts es preveu ja la celebració d'un Consell de Ministres ordinari amb el nou executiu, una escena que anirà precedida de la tradicional fotografia a les escales de la Moncloa.
I un cop finalitzada la votació al Congrés que acabava amb la investidura de Sánchez, es produïen múltiples reaccions. El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, expressava la seva satisfacció per una investidura aconseguida fruit dels acords assolits amb diverses formacions, inclosos aquests partits independentistes.
Bolaños reconeixia la complexitat d'aquest pacte, però també es mostrava satisfet per haver-ho aconseguit. Són declaracions al pati del Congrés després de la votació.
Un día muy emocionante, muy contentos y lo hemos conseguido. Y hoy es un gran día para muchísimos españoles, que les va a ir mejor la vida.
¿En algún momento pensó que el pacto peligraba?
Bueno, ha sido un pacto muy complejo, muy difícil, pero lo hemos logrado.
Segons Bolaños, la investidura permetrà anar millor els pròxims 4 anys i també seguir avançant.
En la mateixa línia s'expressava el líder del PSC, Salvador Illa, que ha augurat una legislatura amb dificultats, però això sí, mostrant-se convençut que serà llarga.
Sobre la llei d'amnistia pactada amb els independentistes, defensava que aquesta busca el retrobament i també la convivència, i en aquest sentit reconeixia Junts i Esquerra l'aportació perquè Sánchez fos president, tot afirmant que en cap moment va veure perillar la investidura del socialista.
No, jo sempre he confiat que els acords que hem assolit els complirem tots. Nosaltres estem compromesos en complir-los i no he dubtat mai que la resta de formacions polítiques també es complirien.
I qui reaccionava negativament a l'elecció de Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol, o sorpresa, era el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder de l'oposició assegurava que marxava preocupat pel fet que el PSOE estés en mans d'aquells qui volen un reconeixement com a nació i un referèndum d'autodeterminació.
Segons Feijóo, les alertes democràtiques estan enceses perquè el president del govern està intervingut per l'independentisme, diu, i Pedro Sánchez serà president, segons Feijóo, pel temps que vulguin aquests.
Esta legislatura peligra y entiendo yo que lo que necesita España es estabilidad y no peligro. Peligro en este momento y las alertas democráticas están encendidas. Vamos a intentar trabajar por nuestro país y vamos a intentar devolver la cordura que la ambición personal del candidato ahora presidente ha conllevado a un callejón sin salida.
D'altra banda, el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, es mostrava molt dur amb el resultat de la investidura de Pedro Sánchez.
En una piulada a la xarxa X, l'antic Twitter, Carrizosa assegura que no s'ha votat la investidura d'un candidat del PSOE, sinó que s'havia votat rebentar la igualtat entre espanyols i crear també una casta, diu, d'intocables. El dirigent de Ciutadans ho ha qualificat d'injustícia, deshonra i vergonya.
I en clau catalana, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, avisava Pedro Sánchez que serà exigent des del minut zero.
També ho deia a través de la xarxa social X. Considera que amb aquesta nova fase ja és hora d'avançar la resolució del conflicte polític amb l'Estat, segons Aragonès. Ara, per tant, toca complir els acords pactats, com ara el traspàs de Rodalies, les millores econòmiques i l'amnistia. I, per cert, Joan, també hem pogut sentir Aragonès a la BBC. En una entrevista a la cadena britànica, el president assegura que l'amnistia és un primer pas per continuar amb el procés de negociació entre Catalunya i Espanya. També ha afirmat que, més enllà d'això, ara comença, diu, la segona fase, que és aconseguir un nou referèndum acordat amb l'Estat.
I precisament després dels vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la investidura de Sánchez, complint el pacte establert, ara totes les mirades estan posades en la llei d'amnistia i la seva aplicació.
La professora de Dret Constitucional de la UB, Mara Aguilera, ha passat pels micròfons de la fabricació pròpia d'aquesta casa i ha assenyalat que la llei s'ha intentat fonamentar per tal d'estar molt justificada des del punt de vista jurídic. Tot i això, alerta que el jutge que hagi d'aplicar la llei també pot presentar un recurs d'inconstitucionalitat si ho creu oportú.
Quan un jutge hagi d'aplicar la llei, és un procediment que tenim a Espanya, és que pot aturar el procés i presentar ell mateix o ella mateixa una qüestió d'inconstitucionalitat. I amb això es para aquell procés, no tots. Aquell procés va al Tribunal Constitucional, que sí que quan el Tribunal Constitucional es pronunciï afectarà tothom, no? Perquè les sentències del Tribunal Constitucional tenen efectes erga omnes cap a tothom.
També ha afirmat que pot haver-hi diputats o senadors que puguin recórrer-la.
I els carrers de Madrid també recollien el malestar de certa part de la població. Després de la investidura de Sánchez, prop de 4.000 persones s'han concentrat a Ferraz per 14a nit consecutiva.
Sí, una manifestació que ha acabat amb 10 persones detingudes a la 14a nit d'aldarulls als entorns de Ferraz. Grups radicals han llançat objectes a la línia policial, una policia que ha carregat per desfer la concentració.
I encara en clau política i judicial, la Junta de Jutges d'Instrucció de Barcelona han votat per majoria aquest dijous a adherir-se al comunicat emès per les associacions judicials el passat 9 de novembre, on rebutjaven el terme lawfare, o judicialització de la política, inclòs en l'acord entre PSOE i Junts per la investidura de Sánchez.
A la Junta d'aquest dijous hi han assistit 24 dels 33 jutges d'instrucció i el resultat de la votació ha estat 21 vots a favor, un en contra i dues abstencions.
I a falta de conèixer la totalitat dels ministres que formaran part del nou govern espanyol, el que sí que sabem són les mesures socials que tiraran endavant per pal·liar la crisi, com la gratuïtat del transport públic per joves, menors i aturats, ampliar les ajudes per pagar hipoteques i la pròrroga de la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics fins al mes de juny del 24.
Es tracta d'una mesura que està en vigor des del mes de gener i que afecta bàsicament els productes de primera necessitat, és a dir, el pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura, els llegums i també els cereals. Una mesura que es queda curta, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, que denuncia que li falta ambició. És Esther Lorente, portaveu de la CUA a Catalunya, en una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel.
Trobem a faltar que es faci una rebaixa d'IVA de productes bàsics i importants a la dieta, com és la carn i el peix, que no tenen cap rebaixa d'IVA i que estem veient, segons les nostres enquestes als nostres socis, que bueno, més del 60% dels encastats han canviat els seus hàbits de consum de peix, és a dir, han minvat el seu consum de peix.
L'ONU denuncia també el poc control que hi ha en l'augment del preu de l'oli d'oliva i per això ha demanat a Competència que ho investigui.
I en clau política catalana, el Tribunal de Comptes jutja aquest matí els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i 30 alts càrrecs per l'1 d'octubre i exteriors.
La Fiscalia demana una responsabilitat patrimonial de 3,1 milions d'euros, uns 300.000 menys de l'inicialment reclamats a aquests 35 acusats perquè havia retirat del còmput la campanya Civisme. Societat Civil Catalana, també acusació, reclama més de 5 milions d'euros tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1 d'octubre com per la despesa de la política exterior desplegada pel govern a través del Diplocat durant els anys del procés. Puigdemont i els consellers a l'exili, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, havien demanat la suspensió de la vista per la seva immunitat parlamentària. Ara bé, la consellera d'Enjudiciament va recordar fa uns dies que es va denegar aquesta petició perquè no són incompatibles la via comtal i la penal, i la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre no els és aplicable.
De fet, avui a la caravana escoltarem la reacció de Junts a la investidura i parlarem de l'aplicació de la llei d'amnistia. Ho farem amb l'eurodiputat del partit, Toni Comín, amb qui també li preguntarem sobre aquest judici que tindrà lloc al Tribunal de Comptes a partir de les 11 del matí. Obrim també aquesta hora plana internacional. La guerra entre Israel i Hamas continua a la Franja de Gaza. Totes les mirades estan posades per en aquest punt, però el cert és que la violència ha augmentat als territoris del voltant. El cas més clar és el de Cisjordània.
I des d'allà, Estefania Vega, artista, actriu i ara també activista, ha criticat la inacció de la comunitat internacional. Són declaracions en aquest mateix programa.
Pues hay momentos en los que realmente dejo de creer en la humanidad. Creo que se ha perdido el sentido de humanidad y que solamente lo que se mira son intereses políticos. ¿Por qué no hace nada la comunidad internacional en la Franja de Gaza? Porque hay gasoductos y eso es lo que les importa.
L'actriu havia viatjat a Cisjordània per començar un projecte teatral quan la guerra a Gaza va començar. Confessa que té por, però ha decidit, diu, quedar-se amb l'objectiu de denunciar sobre el terreny la neteja ètnica que, al seu judici, el govern israelià està perpetrant a Gaza.
I ha tot plegat el representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, que ha demanat a Israel que la ira no els venci i que actuï d'acord amb el dret internacional humanitari.
En una roda de premsa conjunta amb el ministre d'Afers Exteriors israelià, Eli Cohen, ha assenyalat que un horror no en justifica un altre. La mateixa declaració, el dirigent europeu ha assenyalat que la diferència entre una societat civilitzada i un grup terrorista és el respecte a la vida humana i ha apuntat també que en algun moment la guerra haurà d'acabar.
I els hispanopalestins que havien estat evacuats de Gaza han aterrat també aquest dijous a les 6 de la tarda a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid.
Són 139 persones, entre elles 67 menors, que han arribat, com deies, en un avió de l'exèrcit de l'aire procedent del Caire. D'altra banda, 4 hispanopalestins s'han quedat a la capital d'Egipte per motius familiars, segons ha explicat Exteriors. Mentrestant, la població de Gaza només compta amb un 10% dels aliments necessaris i, per tant, s'enfronten a la possibilitat ja de morir de fam. Així ho alerta el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.
Canviem de qüestió perquè la Comissió Europea ha portat a Espanya davant la justícia per no comunicar la transposició de la directiva comunitària sobre conciliació de la vida personal i laboral.
Després de ser adoptada l'any 2019, els estats disposaven fins al 2 d'agost de l'any passat per introduir-la com a llei nacional, un termini que el govern espanyol no va respectar. Malgrat les advertències de Brussel·les, l'estat ha continuat incomplint les exigències de l'executiu. Ara, i degut a la falta de comunicació sobre la transposició, Espanya, juntament també amb Bèlgica i Irlanda, s'exposa sancions financeres que decidirà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I també, encara en clau europea, el Parlament i el Consell de la Unió Europea han arribat a un acord per establir un sistema unificat de dades que permeti fer un seguiment dels allotjaments turístics de curta durada, com els que presenten plataformes com Airbnb, i combatre així les ofertes il·legals.
D'aquesta manera, les noves regles pretenen harmonitzar el procés de registre per als anfitrions, als quals se'ls assignarà un número de registre únic, així com també facilitar l'intercanvi d'informació entre les diferents administracions per tal de detectar possibles desajustaments en el mercat de l'habitatge. En qualsevol cas, el Consell deixa clar que la proposta no pretén regular l'accés al mercat de nous habitatges, sinó millorar la recol·lecció de dades per a l'aplicació de futures polítiques.
I alerta perquè Catalunya viu la pitjor sequera de la història. El Servei Meteorològic de Catalunya ha analitzat les dades de l'últim segle i afirma que mai abans hi havia hagut una falta de pluges tan persistent i que afectés tantes zones del país. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. La situació és extrema a més de la meitat del territori. La falta de pluges afecta Barcelona i tota l'àrea metropolitana, el Maresme, els dos Vallesos, el Garraf, el Penedès i Girona, tant a la costa com a l'interior, o sigui, la zona més poblada del país. Un altre dels motius que fa excepcional aquesta sequera és que, a diferència de la del 2008, aquesta afecta la zona humida i les conques internes d'on es recull l'aigua que es veu en aquests territoris. Ara mateix, els embassaments estan al 18% per sota del mínim històric del 1989. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, ho resumeix així.
El dèficit de precipitació a tot Catalunya és de 500 mil·límetres. Això us comentava que equival a la pluja que acostuma a ploure a Barcelona en tot un any.
I la situació anirà a pitjor, perquè les previsions no auguren cap canvi. La tardor s'acaba sense pluges, l'hivern també serà sec i caldrà veure si a la primavera arriben aiguats. Per recuperar els nivells d'aigua necessaris per donar la sequera per acabada, haurien de ploure en un sol episodi entre 500 i 600 litres d'aigua per metre quadrat. És a dir, que tot el país hauria de patir aiguats de fins a mig metre d'alçada. Des del Servei Meteorològic de Catalunya expliquen que qualsevol clima del món comença a patir si té un dèficit d'aigua del 20%. Doncs ara mateix a Catalunya aquest dèficit ja és del 27% després de 31 mesos seguits sense pluja.
Gràcies, Pau. De fet, el Port de Barcelona ja es comença a preparar per descarregar vaixells amb aigua a causa de la sequera, Júlia.
Sí, tot plegat arran de l'anunci de la Generalitat que alguns municipis poden entrar en estat de preemergència per la sequera. Ho ha assegurat el president de la Infraestructura, Lluís Salvador, tot i que també confia que finalment no s'hagi de produir aquesta situació.
Més qüestions a aquesta hora. Les denúncies per violència sexual contra els nens i nenes s'han doblat entre el 2016 i el 2021 a Catalunya. Així es desprèn d'un informe de la Plataforma d'Infància de Catalunya que també revela que la situacions de violència escolar ateses han crescut un 79% en els darrers anys i han passat de les 863 al curs 2021-2022 a 1.545 l'any passat.
D'altra banda, l'informe també mostra que la taxa de risc de pobresa i exclusió a la infància i l'adolescència frega el 32%, és a dir, que gairebé mig milió de nens i nenes catalans es troben en aquesta situació. D'aquests, prop d'un terç no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. La taxa de pobresa, tot i que és similar a l'espanyola, s'allunya molt de l'europea, que se situa en el 25%. En aquesta línia, els responsables de l'estudi avisen que el 80% d'infants que ara viuen en llars en situació de vulnerabilitat seran persones adultes pobres.
Barcelona recupera el pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume i deixa enrere els muntatges que els últims anys havia encarregat el govern d'Ada Colau com el pessebre virtual de l'any passat. Aquest any l'Ajuntament ha encarregat el pessebre a Sant Jaume a l'escenògraf Ignasi Cristià, que farà un muntatge que vol homenatjar la tradició del pessebre napolità a partir d'un naixement 100% barceloní i que es vol sumar a la celebració dels 800 anys del pessebrisme.
A més del de Sant Jaume, també hi haurà altres pessebres a Barcelona. El del pati del Museu Marès serà el més tradicional i estarà dedicat a Sant Francesc d'Assís. Es podrà visitar del 25 de desembre al 7 de gener. També hi haurà, com és habitual, el del Reial Monestir de Pedralbes, obert des del dia 16 de desembre i fins al 2 de gener del 2024. La presentació dels actes i activitats que l'Ajuntament organitzarà per aquest Nadal, l'alcalde Jaume Collboni ho ha explicat així.
Nadal, com sempre també fem els catalans i fem a Barcelona, que sempre té un peu a la tradició i un altre a la innovació, que té aquesta arrel molt profunda d'una celebració que és mil·lenària, amb la voluntat sempre de ser disruptius, de buscar nous missatges, nous llenguatges que expressin moltes vegades el mateix missatge.
D'altra banda, la plaça de Catalunya torna a ser un any més l'epicentre de les activitats que l'Ajuntament organitza per aquest Nadal. Als matins hi haurà diverses propostes familiars i a les tardes la plaça s'omplirà d'arts de carrer i música.
I tornem a Catalunya. El Congrés Inspira, organitzat per l'Arxidiòcesi, ho direm bé, de Barcelona, per renovar el treball d'evangelització. Arriba a l'hora de la veritat. Aquesta trobada, basada en el pla pastoral Sortim, es fa aquesta tarda i demà dissabte tot el dia al Col·legi de la Salle Bonanova, a la capital catalana, amb l'objectiu d'engrescar les comunitats parroquials a sortir, a anunciar l'Evangeli a tot arreu, compartint visions de present i de futur per l'Església.
El seu principal organitzador, Bruno Berchés, delegat d'Anunci i Evangelització de l'Arcabisbat de Barcelona, ha destacat el programa Sense Distància de Ràdio Estel, que vol ser una llum d'esperança.
Ha de ser un aconteixement de joia, alegria, d'esperança i de sortir doncs, motivats i també, doncs, certa manera, també amb confiança de que és possible, des de les nostres comunitats parròquies, doncs, això, evangelitzar el nostre món.
El Congrés Inspira vol respondre, per tant, als reptes evangelitzadors d'avui a partir de la invitació del Papa Francesc a les parròquies perquè facin un procés de conversió pastoral. En diverses sessions i testimonis es vol començar a veure com es pot iniciar aquest procés de renovació des d'uns fonaments. A més, diversos àmbits eclesials preparen tallers al servei d'un congrés que ja hauria de ser evangelitzador. El delegat d'anunci evangelització de l'Arxidiòcesi de Barcelona ha assegurat que tot el treball d'aquest dia i mig és una obertura a la inspiració perquè l'Església transmeti millor el missatge de Jesucrist.
És interessant aquest concepte de la inspiració perquè anem des de més lluny a més a prop, no? O sigui, passem a Mèxic, Itàlia, Anglaterra, França, anem a Espanya i després anem a Catalunya, no? I a Barcelona hi ha molt a inspirar. És a dir, que en aquest cas hem dit, bé, nosaltres anem a escoltar, no? I un altre congrés potser es convidarà que inspirem nosaltres. Jo crec que és difícil dir que és el més important perquè és que tot està unit, no? Jo convido a viure l'experiència, des de l'inici fins al final. A més, acaba el moment de pregària, no? De dir, bé, tot això ens ha de portar a Jesús, no? Per tant, és el tot, diríem, del congrés el que val la pena viure.
I encara en clau municipal, l'Ajuntament de Badalona aprovarà la setmana que ve una modificació de l'ordenança de civisme que intensifica la persecució d'abocaments il·legals i la venda d'alcohol. Es contemplen multes de fins a 3.000 euros.
L'enduriment del text pretén perseguir principalment els transportistes que deixen mobles vells en contenidors o d'altres espais, tant en trama urbana com en polígons o descampats, però també aquells ciutadans que de manera deliberada deixin la bossa de la brossa fora dels contenidors. De la mateixa manera, es regula multes als establiments que venguin alcohol fora d'hores, donat que, tot i que ja és una pràctica prohibida, a hores d'ara no hi ha previst un règim sancionador. En parla el mateix alcalde Xavier García Albiol.
O sigui, està prohibit vendre alcohol a partir de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, però en canvi no hi ha un règim sancionador. Per tant, em permetran que hi parli en aquests termes, el catxundeig és total. Perquè ja pot anar-hi la Guàrdia Urbana cada dia i aixecar un acte si no hi ha un règim sancionador.
Catxundeig, eh?
Catxundeig. M'agrada.
Val.
Catxundeig. Però això, aquesta paraula, se l'ha inventat. O sigui, és catxondeo, no?
Sí, va, sí, clar.
Però m'agrada.
No, no, està
com
bé.
Com l'ha adaptat, aquest... sí.
Sí, sí, adaptat.
Fa molt d'Albiol, també, no,
sí,
aquesta
home,
paraula.
Sí, home, catxundeig.
La modificació de l'ordenança, Joan, tirarà endavant perquè el govern de García Albiol té majoria absoluta.
I fem ara un apunt d'educació. El Consell Escolar, l'òrgan consultiu a les polítiques educatives de la Generalitat, s'ha reunit aquest dijous en un ple específic per debatre l'ús del mòbil a les escoles i als instituts.
De fet, el Departament d'Educació ja tenia previst engegar aquest curs un debat sobre el mòbil a les aules, però les últimes setmanes milers de famílies s'han unit a través de WhatsApp i Telegram per demanar que els adolescents no tinguin telèfon abans dels 16 anys. Quan acabi el procés participatiu pilotat pel Consell Escolar, s'espera que el Departament doni un criteri marc per regular el mòbil als centres.
I encara més catxundeig perquè un rodatge de Morat i de la Fuente a Badalona ha acabat amb llançament d'objectes i enfrontaments entre un grup de joves.
Segons les imatges que ha fet públiques Badalona Comunicació, la Guàrdia Urbana va intervenir per dispersar els joves, però una altra de les presències més destacades, Joan, és la de l'alcalde Xavier García Albiol. A les imatges recollides es veu com l'alcalde intenta mediar amb els fans que es van assabentar d'aquest rodatge i que van decidir aplegar-se al barri de Llafia, un rodatge que es va haver de suspendre.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Sant Adrià del Besòs.
Pels volts de les dues del migdia d'ahir dijous, els agents van rebre un avís en què s'informava que en un domicili de la població hi havia un home mort i una dona embarassada ferida que va ser traslladada a l'hospital. La investigació a hores d'ara es troba sota secret de sumari.
I en plana cultural us expliquem que aquesta nit s'han celebrat els Latin Grammys, els premis més importants de la música llatina i espanyola per primer cop a la seva història fora dels Estats Units. La seu escollida ha estat la capital andalusa, Sevilla.
Shakira i Karol G han estat les grans guanyadores d'una nit en què també ha destacat la gran actuació de Rosalía versionant el Se nos rompió l'amor de Rocío Jurado. Entre els guardons, com dèiem, els guardonats, destaquen el premi a millor cançó de l'any per a Shakira amb el tema que va fer amb Bizarrap, Music Session 52. Karol G s'ha endut el premi al millor àlbum de l'any amb Mañana Será Bonito i Edgar Barrera, per la seva banda, ha estat reconegut com a millor compositor de l'any.
Va poder veure el que va fer, Rosalía, o no?
Em va encantar.
Sona una barbaritat el que fa
sí.
Aquesta dona.
Us sorprèn?
No.
A mi sí, encara
a mi
més.
No. Ja no em sorprèn,
no,
però en el bon sentit de la paraula.
Hi ha un punt que sí, no? Que...
A mi encara més, sí, sí.
Que et deixa callada, o sigui, quan l'estàs escoltant és que ningú parli,
tal
només
qual.
Ho vull escoltar en ella.
Tal qual. Mm. El Festival Cruïlla, d'altra banda, ha anunciat els primers noms internacionals que actuaran el proper juliol al Parc del Fòrum són The Smashing Pumpkins i Avril Lavigne.
A més, el Cruïlla ha anunciat avui que s'incorporen al cartell els espanyols Amaral, Trueno i també presència destacada d'Albert Pla. El festival ja va confirmar dimarts la presència, ho vam explicar en aquest programa, de Tietz i Oques Grasses. I d'altra banda, Ferran Palau s'ha afegit al cartell del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú.
I des d'avui fins al 7 d'abril es pot visitar a Barcelona una exposició immersiva sobre la saga Harry Potter. Es pot visitar en un pavelló de més de 2.000 metres quadrats que s'ha instal·lat ja al Port Vell.
Es tracta d'una exposició immersiva on els visitants fan un recorregut per tota la història de Harry Potter com a la saga. La visita comença a l'estació de King's Cross de Londres. Els propis visitants poden escollir a quina casa volen pertànyer durant la visita, així com també l'estètica de la vareta màgica que faran servir ahir. Per cert, la Girocleta de Ràdio Estel va visitar l'exposició i va poder parlar amb una de les promotores d'aquest esdeveniment que explicava més detalls de la mostra. És Rosa Tebar, vicepresidenta de Warner Bros.
Es interactiva y inmersiva. La gente, nada más entrar, le dan una pulsera en la que pones un poco tus datos, a qué casa quieres pertenecer, y te metes de una forma inmersiva en la exposición. Y puedes hacer muchas cosas, desde jugar al Quidditch, desde plantar una mandrágora, desde hacer una pócima y ganar puntos para tu casa.
Les entrades ja es poden comprar i oscil·len entre els 19 i els 59 euros.
I un darrer punt davant dels esports, el vi negre Aura 2019 del celler Clos Pons de l'Albagés a les Garrigues ha estat proclamat millor vi de la denominació d'origen Costers del Segre d'aquest any.
El jurat, format per sommeliers i professionals, l'ha escollit entre el total de 137 vins que enguany han participat al segon concurs. El veredicte i lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dijous a la tarda al Castell de Gardeny de Lleida en un acte on també s'ha atorgat el premi al millor monovarietal de Macabeu, el vi Saó Blanc 2022 del celler Mas Blanc i Jové. També el premi a millor iniciativa sostenible, en aquest cas el celler Purgatori de la família Torres.
Aquest cap de setmana, Júlia, The Crown i vi.
Sí.
I bon vi.
Bona combinació, no?
Sí, eh? I una miqueta de formatge.
Ho farem.
També està bé. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i ja arribem a 3 quarts de 9 del matí, plena esportiva.
La caravana.
Plana esportiva que comença amb un nom propi. Joan Laporta, que tanca files amb Xavi i dona el seu suport al tècnic Garenga en un moment complicat per aquest, després dels últims resultats del club, Pol.
Sí, el president ha volgut deixar clara la seva postura durant una visita a les obres del Camp Nou, on ha fet costat a Xavi amb unes paraules als mitjans del club.
Estem a la Champions ben situats, estem a la Lliga ben situats, i en aquest sentit jo el que vull deixar ben clar, que ja ho ha deixat el Deco i ja ho han deixat directius de la meva junta, que estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana.
Laporta diu que l'equip és una pinya, ha demanat unitat al club per fer front a un moment important. Ho ha fet des de les obres del Camp Nou, que avança de bon ritme. De fet, ha confirmat que el primer equip ja hi podrà jugar a finals de 2024.
I la selecció espanyola masculina ha guanyat per 1-3 contra Xipre en el primer dels dos últims compromisos de classificació per l'Eurocopa.
Va ser un autèntic recital de la selecció espanyola, que va poder-ne fer molts més a la primera meitat, només en van caure 3. Lamine Yamal obria el marcador als 4 minuts amb una gran jugada dins de l'àrea i la posterior definició al fons de la porteria. El segon el feia Oyarzabal, que superava mal després d'una assistència de Grimaldo. Al descans arribava amb el 0-3 gràcies al gol de Joselu. Pileas retallava distàncies pels xipriotes a la segona meitat, concretament al minut 74. Per cert, que Lamine Yamal, un dels homes del partit, ha parlat sobre l'incident amb Lewandowski. Ho ha dit a Teledeporte.
Bueno, yo creo que ya lo he explicado, son cosas que pasan dentro del campo. Nada, como un compañero más, vino muy bien y no hay ningún problema al vestuario, estamos todos muy bien y muy contentos.
Recordem que el combinat espanyol arribava al partit ja matemàticament classificat, però encara havia de certificar el liderat de grup. De fet, la Roja té molt a prop ser una de les 5 millors seleccions a la fase de classificació. Si guanya o empata amb Geòrgia, serà el bombo número 1. També hi van debutar amb la selecció Rodrigo Riquelme, Alejandro Grimaldo i el jugador del Girona, Aleix García. El d'Ull de Cona és el setè tarragoní que vesteix la samarreta de la selecció absoluta i el primer futbolista del Girona en fer-ho.
Això sí, la nota negativa del partit. La lesió d'Oyarzabal.
Exactament, ho has dit, el davanter de la Reial Societat es va trencar en una jugada i caldrà veure l'abast de la lesió, que apunta a muscular. No és l'únic perjudicat pel famós virus FIFA. El Madrid va perdre ahir Camavinga per unes 8 setmanes i aquesta matinada a Vinícius, que s'ha lesionat a la derrota de Brasil amb Colòmbia. Al minut 95 notava l'estrabada i no podia continuar el partit. No hi ha comunicat mèdic, però es perd segur el proper partit de la Canarinha contra Argentina, que ahir va caure contra Uruguai en un partit molt tens i en el que va marcar Ronald Araujo.
I la selecció espanyola sub-21 disputarà avui el quart partit per la classificació per l'europeu d'Eslovàquia del 2025 a Huelva.
Gairebé 30 anys després de la seva última visita a aquesta ciutat, el combinat nacional hi retornarà per enfrontar-se a l'Hongria de Gera. Espanya sub-21, encara al partit, a més amb 3 victòries consecutives en aquesta classificació per l'Eurocopa, després del triomf contra Kazakhstan, Escòcia i Malta. Aquests resultats la situen líder de grup amb els mateixos punts que Bèlgica. Els espanyols, per tant, necessiten aconseguir la victòria per seguir primers de grup.
L'Espanyol, per cert, que ha renovat aquest dijous al matí Joan García, porter suplent de la plantilla fins al 2028.
Efectivament, García, que va arribar al planter de l'Espanyol fa 7 anys, és el porter habitual de les eliminatòries de Copa i el candidat a tenir la titularitat de la porteria en un futur. Ha parlat a les xarxes socials del club.
Per mi és un orgull, estic molt content perquè al final porto molts anys ja aquí a la casa i jo crec que per qualsevol jugador que viu i que passa el dia en aquesta ciutat esportiva és el que desitja, arribar al primer equip i estar molts anys.
Una bona notícia enmig de la punt negatiu de la jornada, que és la lesió de Javi Puado, el pitxitxi de l'equip i de la Lliga Hypermotion amb 9 gols. Es va fer dimecres un esquinç al lligament lateral intern del turmell esquerre. El club no especifica temps de marxa, però Puado podria ser fora dels terrenys de joc com a mínim fins finals d'any o principis de l'any vinent. El Perico no podrà disputar cap dels partits que l'enfrontaran en aquest 2023.
I atenció que està dada, les dones àrbitres només representen el 6,5% del total dels col·legiats de Catalunya.
Segons dades de la Federació Catalana de Futbol facilitades a aquesta casa, aquesta temporada 23-24 hi ha 126 dones arbitrant per 1.762 homes. Això sí, la feminització del cos d'àrbitres catalans va augmentant paulatinament amb el pas dels anys. En el darrer lustre, el percentatge de dones àrbitres ha augmentat un punt i mig, sumant 31 noves col·legiades. L'àrbitre de tercera federació masculina i primera federació femenina, Alexia Mayer, creu que la xifra és baixa, però veu el got mig ple i insta la federació a fer més crides per atraure noves àrbitres.
La comparació entre nombre d'àrbitres femenins i masculins sí que és molt baixa i encara hi ha molt de treball per fer, però s'ha de veure també una mica el global i penso que sí que és positiu i que s'ha d'anar incrementant, s'han de fer més crides perquè les noies vulguin arbitrar, perquè és una feina molt bonica.
En una conversa amb Núria Rosa, l'espai on són les dones d'aquesta casa, Mayer explicava al seu entorn que va sentir por, però quan va començar a xiular, això sí, amb el pas del temps hem començat a veure que l'arbitratge és com el veu ella mateixa.
Que al principi sí que és una mica de por, però després com que vas veient que no tot el partit es basa en el que et diu un públic, sinó que no tothom és igual.
Aquest juny passat va ser l'única àrbitra dona catalana en assolir l'ascens de categoria a nivell estatal.
I ple de victòries catalanes a la 7a jornada de la Lliga Femenina de bàsquet.
L'Espar Girona s'imposava amb comoditat a la pista de l'Enzino per 5-4-7-7. Les gironines es mostraven més solvents, tant en atac com en defensa des del principi, i anaven ampliant la distància en el marcador. Les de Laura Antoja acumulen 5 victòries en 7 jornades i són cinquenes amb 12 punts. D'altra banda, el Cadí la Seu s'enduia la victòria contra el Celta, cué a la classificació, això sí, no sense patiment, per 74-69. Tot i anar per davant en el marcador bona part del partit, les de Tellot es desinflaven en l'últim quart, moment en què les gallegues ho aprofitaven per avançar-se de 5. Tot i això, les catalanes reaccionaven i a falta de 24 segons, la debutant Brown aconseguia un triple decisiu que els donava la victòria, les consolida a la 11a posició de la classificació. I el Barça Sant Feliueng també feia els deures a la pista del Jairis per 6-4-6-6. Les blaugranes sumaven la segona victòria seguida, mentre que el conjunt murcià encadena ja 4 derrotes. El Barça Sant Feliueng és 9è amb 11 punts.
I el Barça de Roger Grimau rep al Palau el València Bàsquet amb la necessitat d'oblidar Baskonia.
Toca fer net després de la duríssima desfeta al Bues Arena.
No hi ha molt de temps per molta cosa, sí, per analitzar, sí, per veure les coses que no hem estat bé, però ràpid hem de netejar el físic, hem de netejar el cap i demà preparar-nos per un partit doncs molt difícil, però bueno, conscients que juguem aquí al Palau i que tenim moltes ganes de tornar a jugar al Palau.
Rep el València a 2:15 en partit d'Eurolliga. Qui no para de guanyar és el Madrid. Els blancs han tornat a exhibir-se aquesta nit contra un pobre Mònaco per 91-73. Musa ha liderat els madridistes amb 21 punts, 5 assistències i un més 29 de valoració.
Mai hagués pensat que escoltaria Pobre i Mònaco junt.
Sí.
I en handbol, victòria del Barça contra el Wisla Plock per 25-28 en la 7a jornada de la Champions League.
Una victòria patida que els manté líders del grup B empatats a punts contra el Veszprém, però amb nombre de gols a favor, un triomf que els permetia passar pàgina de la derrota a la Superglobe i també de la feta precisament contra el Veszprém al Palau. Amb 7 gols, Mem liderava en atac l'equip blaugrana.
I finalment us expliquem en tenis que Carlos Alcaraz depèn d'ell mateix per passar a les semifinals de la Copa Masters de Turí. Avui a 2:15, última prova de foc contra Daniil Medvedev.
Si el murcià és capaç de vèncer el rus Medvedev, únic integrant del grup vermell que ja està classificat per semifinals, passarà a la següent fase. Si perd, haurà d'esperar a la resolució del partit d'aquesta nit entre Rublev i Zverev per saber si es classifica. Si Rublev guanya l'alemany, Alcaraz passaria com a segon de grup. D'altra banda, ell ja va quedant definit els dos semifinalistes del grup verd. Sinner va quedar automàticament classificat després que Novak Djokovic guanyés a Hurkacz per 3 sets. La victòria de Sinner per 6-2, 5-7, 6-4 donava el bitllet, d'altra banda, a Novak Djokovic.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu.
48 minuts que passen de les 9, cara meva.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui a la cara B de l'actualitat ens fa mirar cap al món del formatge.
Oh, que bo.
Us agrada o no el formatge,
sí,
vosaltres?
Sí, molt.
Però molt.
Molt.
És que jo em poso formatge amb tot.
Jo crec que no he
amb
trobat...
Amb la sopa també, eh?
Sí, tot. No he trobat formatge que no m'agradi, crec.
Ah, jo igual. Ets del meu equip.
Uau.
Vosaltres què?
Sí, ens hi trobaràs.
Jo, ara em fareu fora, però fora. Està sobrevalorat.
Oh, no, fora.
Júlia! Op,
directament.
Júlia Julbe.
Jo estic una mica amb la Júlia.
Surt de la... Sortiu de
la... A mi m'agrada, però tampoc, allò.
Tal qual.
Tornar-nos bojos.
No, m'agrada molt,
són molt millors els macarrons amb tomàquet.
No, home, no, tampoc.
Aviam.
No.
Tampoc és això.
Jo crec que el que vol dir la Júlia és que no és extremista, no?
Home, a nivell de posar-me formatge a la sopa, no m'hi trobaran.
Prova-ho.
Conec gent que fa.
Sí, prova-ho, sí, està molt bé.
Ho provaré.
Està molt bo. A veure, doncs, molta atenció a tots els amants d'aquest aliment, perquè fa només unes horetes que un estudi fet a mans de la consultora Ipsos i que ha presentat l'organització Interprofessional Làctia ha conclòs quins són els formatges que més agraden als espanyols i espanyoles.
Val. El,
compte amb això,
eh? Les tranxetes. Tranxetes.
No, nivell, en aquest cas no.
No, però deu ser l'Ediazabal i totes aquestes coses.
Però anem a formatges genèrics, eh? El formatge abril, el formatge...
El tipus.
Val, no hi ha marques. Val.
Teniu alguna idea de quins poden ser o no?
Tranxetes.
El Roquefort segurament agrada molt.
No, el, no sé, algun d'aquests que estigui del rotllo de cabra, no? Que està com molt de moda, no? Potser.
Molt bé.
Ah, oh, excel·lent.
Sí, en aquest cas l'estudi ens diu que els formatges de cabra i els manxecs són els grans preferits dels espanyols i espanyoles. Mm-hmm. Tot i això, els més demandats, que no els més preferits, són els curats i els semicurats, sobretot, diuen, entre la població que va des dels 56 als 99 anys.
Ep.
Sí. Llavors, a més, l'estudi també ens diu que durant l'últim any s'ha incrementat el consum de formatge en general a tot Espanya. Sense anar més enllà, les dades ens diuen que mentre que un 37% dels espanyols n'han augmentat el seu consum, només un 11% l'han reduït.
Fixa't.
Sí, una notícia una mica estranya, eh, avui.
Tu deus pujar a la mitjana.
Jo sí. Jo rebento les estadístiques.
Ara, al final són un grup reduït, però només mengem formatge, saps?
Clar.
És que jo em poso formatge amb absolutament tot.
Sí.
Les coses dolces... Tot ho acompanyo.
Però justament... I coses dolces també...
Sí, també.
Bueno, me l'acompanyo amb marmelada de maduixa, que està molt bo.
A mi m'agrada la tarta de formatge.
També, oh, molt bona. Sí,
que no sap quan no sap a formatge...
Diré una cosa.
Ah, doncs així no t'agrada.
Quan sap molt a formatge, dic... Què és això?
I ho feia extensiu. Han obert a Gràcia?
Sí.
Jo no havia vist mai això.
Què és?
Una tenda que fa només pastissos de formatge diferents.
Molt bé, molt bé.
Ah, està molt bé.
Està de Gràcia?
Una borrada, travessera de Gràcia.
Ínxula.
Gairebé cantonada amb Gran de Gràcia.
Molt bé. Sí, m'agrada. Sí.
Val, doncs mira, aquí la família podem fer una visita, perquè estem a prop i som fans.
Sí, oi? Llavors, si anem una miqueta més enllà, que sapigueu que els formatges de Castella-La Manxa, Astúries i Galícia són els formatges més populars i consumits pels espanyols, amb un 80%, 59% i 52% de reconeixement dels consumidors. I aquests formatges els segueixen els d'Extremadura, amb un consum del 47%, els de Cantàbria, amb una popularitat del 40%, i finalment els del País Basc, amb un 36%.
Ai, em sorprèn a mi, això, País Basc de Navall.
Per què?
Ja.
Té molt bons formatges.
És veritat, això, eh? És veritat. Per tant, gràcies a aquest estudi, sabem quins són els 6 formatges més populars que més agraden entre els espanyols i espanyoles. No sé si heu anat provant formatges de diferents punts d'Espanya, vosaltres. Altres?
Sí, tant.
No, jo no arribo a aquest nivell, però sí que m'agrada... O sigui, sí que faig algun tast, per allò. Però a mi m'agrada molt el fumat. Igual és una heretgia. És una heretgia
no,
el nom
no,
de
no,
fumat.
No, hi ha fumat. I el
de cabra no el suporto, perquè em passa com el ketchup. Per a mi, formatge de cabra i ketchup, poses, si el poses a alguna cosa,
com
deia, només
que
sap
fort. Formatge de cabra, no només és el rulo aquell.
Clar, és això.
No, ja ho sé, però tot així és un sabor tan fort que no noto res més.
Eclipsa tot.
No va massa bé per la salut, el formatge de cabra.
No.
Ho diuen els metges.
Correcte.
Millor, sí. Per si us ho esteu preguntant, els formatges de Catalunya també entren en aquest estudi. No podia ser d'una altra manera. En aquest cas es troben a la posició número 7, amb una popularitat del 27%, just davant de dels formatges de Navarra, les Illes Balears. També estan molt bons allà.
Compte, el formatge de Mahó.
Em sembla que està molt en baix, eh? I després també tenim la Rioja, que tenen una popularitat del 26, 23 i 21% respectivament. Ui. Formatge de Mahó és boníssim,
És molt bo.
Amb sobrassada.
Sí.
Increïble.
Ara estava pensant, a part de França i Espanya, i Itàlia, no?, que també hi ha molt,
també hi ha molt formatge.
N'hi ha molt país que tingui tanta devoció.
Val.
Però no tants, no? La gent en realitat no li dona tanta importància, en general.
No, però ja està bé.
S'ha de descobrir. A mi ja m'està bé.
Per anar acabant, explicar-vos que aquest estudi també assenyala quins són els llocs preferits dels espanyols i espanyoles per consumir formatge. I atenció, perquè en aquest cas el tema està clar. El 92% dels espanyols diu que prefereix consumir formatge a casa.
Tu diràs.
I, per tant, el tant percent restant prefereix fer-ho en bars i restaurants.
No.
Jo, sincerament, sóc del grup de persones que em munto una taula de formatges a casa amb una mica de vi.
Ara. És que formatge i vi...
Clar. Molt bé. És que després te'n vas a un restaurant i et fan una tauleta de formatges i et cobren una milionada. Total, per què? Per quatre tipus i una figa al mig.
Que tu pots fer a casa.
Sí, és així.
El caprabo.
Home, la figa jo no la sol posar a casa, no la... No,
jo sí.
No barregem.
Una tauleta ben elaborada.
Ja vindrem.
Sí.
Però formatge i melmelada, no? Formatge i melmelada sí que casa.
Un dia ens ho va explicar la parellada. Jo ho havia fet abans que ens ho expliqués, la parellada. Obres una figa. Però no del tot. Li poses el roquefort a dins i tota la figa a dins.
No.
Oh!
D'un mos, eh?
Potser ho he de provar, però...
Sí, és una bomba, allò.
Per tant, avui sabem quins són els formatges preferits i també els més demandats dels espanyols i espanyoles. Realment aquest informe que han fet és un verdader estudi de mercat i a mi m'agrada molt que facin estudis de mercat sobre formatges, eh?
Sí, correcte.
Sé que la notícia avui és una mica random, una mica estranya.
No.
És que tota estàvem parlant de vins i de crowns, jo crec que encaixa perfectament.
No, ja està bé saber de tot.
Qui publica l'informe?
La cara bé s'explica de tot, eh? Anem de femta, formatge, una mica...
Qui publica l'informe? Quina és la prestigiosa entitat que fa
l'estudi? Sí, us ho he dit a l'inici.
Per això volia recuperar-la.
No,
aquest estudi està fet a mans de la consultora Ipsos, que és una consultora que fa estudis de mercat, etcètera, i l'ha presentat l'organització interprofessional Lactia.
Clar, me'ls imagino allà. Bueno, chicos, hoy tenemos que hacer el tast.
Segur.
El tast.
Està molt bé, clar que sí. No, és un verdader estudi de mercat, eh? M'agrada molt. Visca el formatge.
Rafa, deies que parlàvem amb la Julve de vi i de beure The Crown.
Afegint formatge, no?
Afegint formatge.
Home, i tant.
Doncs mira.
Sí. M'has fet el nexe, no? De connexió.
Sí.
Doncs canviem de qüestió perquè ara sí toca parlar de la nova temporada de la sèrie The Crown.
The Crown is a symbol of permanence. Is something you are, not what you do. Some portion of our natural selves is always lost. We have all made sacrifices. It is not a choice. It is a duty.
Compte amb aquesta temporada que ve fortíssima.
Ell de gallina,
quines ganes.
Doncs perdona, però escolta't, he llegit alguna crítica que diu que baixa una mica el nivell, eh?
Sí.
I gent que entén, eh?
Volem.
Gent que en sap. Però bueno. No vull posar aigua al vi. Bueno, doncs gent que jo segueixo i que entenc que té criteri.
No vull posar aigua al vi, però ja l'ha posat. Sí.
No, diuen que sí, que és està una mica fluixa, però bueno.
A mi l'anterior sí que em va semblar...
És que comença molt forta.
Ja, les primeres són les millors. Sí. Jo he de dir, Núria, que a mi em costarà molt perquè sóc superfan de Lady Di.
Clar.
Però molt, eh?
Sí, no?
O sigui, nivell, deixant de banda el debat monarquia-república, m'he vist totes les biografies documentals, o sigui, l'admiro en aquesta persona. Llavors, que s'hagi de morir, és que tinc pell de gallina.
Ja,
per
segona vegada.
I es grava a Barcelona, també.
És que va morir. Sí,
correcte.
No podem fer altra cosa.
Com?
No, però em costarà de veure aquesta escena.
No, clar, és normal.
I a part que és... recreen, o sigui, la veritat absoluta. O sigui, tu busques escenes... I és literalment el que va passar a la vida real.
No es veurà.
I és més realitat que ficció.
Sabeu que van dir que no es veuria l'accident.
És que el concepte de veritat absoluta i la mort de Lady Di, no sé si...
Clar,
és molt, eh?
És arriscat, eh? És arriscat, perquè teories n'hi ha, no?
Moltíssimes. Quina és la veritat?
No ho sabem.
No ho sabrem mai, potser.
Quina paneta, en fi. Doncs no sé si ho sabíeu, la Júlia segur, sí, però ahir a Netflix es va estrenar part de la sisena i última temporada de The Crown, una sèrie, per si algun oient no ho sap, perquè, escolta'm, podria ser, que se centra en la família reial britànica i el regnat d'Elisabet II. De seguida en parlarem, de les novetats d'aquesta sisena temporada, però vosaltres heu seguit la sèrie, la Júlia sí, Joan també...
Jo no, jo vaig començar el primer capítol i vaig dir, no m'enganxa, no, fora.
No, jo tampoc, em sap greu, però no perquè no sabia que existia.
Que no et sàpiga greu.
És que estava molt ben feta.
Sí, molt. Molt ben feta. Molt. Bé, tant si sou fans o no d'aquesta sèrie, deixeu-me explicar-vos algunes cosetes. La primera, que de moment només s'ha estrenat la primera part d'aquesta sisena i última entrega. Per això, per veure la segona, us haureu d'esperar fins al 14 de desembre. Res, en menys d'un mes la tenim, eh? Per tant, de moment, des d'ahir Netflix ofereix una primera part d'aquesta sisena temporada, que està formada per 4 capítols nous, que el que faran serà explicar la relació entre la princesa Diana i Dodi Al-Fayed, i que culminen amb el sonat accident mortal al pont de l'Alma de París. Val? És que seran capítols, jo crec, no sé si baixa el nivell, però interessants de veure, segur, eh?
Tinc una pregunta. Digues. Vosaltres que sou fans, veureu aquesta primera part i us esperareu la segona? Us esperareu a que surti tot?
És que jo estic pensant d'esperar-me que surti tot.
Jo no, és que jo soc un ànsies.
Setmana, sí, jo crec que cap de setmana caurà.
Sí.
Sí, home, i tant.
Però són 4 episodis, només.
Tira,
que són molt pocs.
Ja. Crec que la segona part n'hi hauran 6.
Quan dura això? Deuen ser d'una hora de durada, no?
No ho recordo.
Sí.
No ho recordo. Sí. Els altres capítols. Sí.
Llavors, tot i que de moment no només s'hagin publicat aquests primers 4 capítols, que sapigueu també que en els capítols que es publicaran d'aquí un mes, el 14 de desembre, doncs s'hi explicarà com el príncep Guillem intenta refer la seva vida després de la mort de la seva mare. Altres coses que heu de saber. Doncs que en aquest cas l'actriu Imelda Staunton, es diu així?
Sí, sí, sí.
Staunton, torna a fer de reina Elisabet II i Elisabet de Vicky, és que a mi se'm
complica, també.
Doncs torna a interpretar el paper de la Diana. Llavors,